ciència propera. La revolució silenciosa. Els ultrasons s'emeten a unes freqüències que l'oïda humana no pot escoltar, però que permeten a la ciència donar-li diversos usos en medicina. Per exemple, en el tractament de certs tumors. Paco Camarena, professor del campus de Gandia, ens parlarà sobre les aplicacions que està tenint i sobre les que està treballant-se. En el reportatge, Jaime Lloret ens introdueix en el món de la intel·ligència artificial, entre altres coses. És una de les línies de treball que el seu equip desenvolupa en relació a les comunicacions entre dispositius. El recordem, com sempre, que tenen una via oberta a la seva participació en Twitter a través del hashtag HoyCienciaUPV. Estem amb Paco Camarena, professor de la Universitat Politècnica de València, també professor ací al campus de Gandia, i anem a parlar d'una revolució, en este cas la revolució silenciosa, la dels ultrasons. Paco, benvingut.
Benvingut, com estem?
Què són els ultrasons?
Bé, els ultrasons són bàsicament so. Sols que són d'una freqüència tan elevada que els éssers humans no podem sentir-lo, simplement perquè el nostre oït no està preparat evolutivament per a sentir aquest tipus de freqüències. Sin embargo, altres animals, per exemple els gossos, o per exemple molts insectes o les rates penades, sí que poden sentir-ho i els gasten per a la seva vida quotidiana.
I nosaltres com els utilitzarem? Per què la revolució?
Bé, el nom de la conferència que està relacionat amb el que estem parlant és la revolució silenciosa, té, diguem, dues interpretacions. La primera és perquè no sentim, per això anomenem que és una revolució silenciosa. Però també és una revolució silenciosa perquè és una tecnologia molt important que s'ha desenvolupat en els últims 30-40 anys i que no ha tingut un impacte visual, diguem, molt atractiu inicialment, perquè és una tecnologia que no és nociva, es gasta moltíssim en els hospitals i és molt econòmica. I ha sigut realment la gran revolució, jo considero que és la gran revolució en el camp mèdic d'imatge, on hi ha altres tècniques, com per exemple els rayos X, les ressonàncies magnètiques, etc. Sin embargo, pareix que no sigui tan popular, segurament perquè és com més, no és nociva, etc, etc. I pareix com si no fos tan impactant com un TAC, coses així, no?
En este programa parlem moltes vegades d'investigació, de la recerca que està fent-se, però una part molt important i que de vegades en la gent és la que més es centra, encara que no siga més important que l'altra, és l'aplicació. Yeah. I en este cas, com estàs dient tu, les aplicacions mèdiques són molt importants. Compta'ns, per exemple, en què està aplicant-se els ultrasons.
Vale. Els ultrasons, bàsicament, han suposat... han sigut una de les ferramentes, n'hi ha una sèrie d'elles, però una de les ferramentes més importants per aconseguir veure l'interior del cos humà. Fins que arriba la revolució dels rayos X i dels ultrasons, per a veure en l'interior del cos humà o obries el cos humà o palpant intentaves determinar què és el que n'hi havia allí, què és el que feien els metges. Per tant, realment és una aplicació importantíssima. Ha fet que el ser humà sigui transparent, que puguem veure què és el que n'hi ha dins. Des d'un bebè fins a un cor que pugui estar funcionant bé o incorrectament i prendre diagnòstic d'aquestes problemàtiques.
Quines diferències podien trobar respecte, perquè la gent pugui entendre-ho respecte a una radiografia? En el tema que dius ecocardiografia o per al tema dels tumors, que s'han fet molts avanços en el tema dels ultrasons.
Exactament, sí. Són tècniques completament diferents. Per exemple, les ultrasons estan baixades en enviar so d'elevada freqüència, és de veres, que nosaltres no podem sentir-lo, i veure l'eco, de la mateixa forma en què pots pegar un crit en una muntanya i veus un eco, és completament inofensiu. Les radiografies pues, tenen una dosi de radiació, bàsicament són partícules radioactives que passen a través de tu i impacten sobre una placa i tenen certes propietats distintes. No? Les radiografies pues, és una cosa que tampoc te pots fer unes quantes i no passa res, és interessant, de fet, moltes vegades tindre aquesta informació, però sí que té certs riscos i no pots fer-te'n tots els dies una, des de luego.
I l'ultrasó, pues, utilitzeu com rebota, no? Aquest so que no podem sentir i a partir d'ahir sou capaços de veure a l'interior del cos.
Efectivament, les tècniques s'anomenen d'ecoimpulso i el que fem és enviar un crit I esperar el
cas en concret, com dius tu, l'ecocardiografia o per al tema d'alguns tumors, es tracteu especialment amb...
El tema de l'ecocardiografia o ecografia és bàsicament això, enviar això i rebre l'eco, però amb un ordenador poder tramitar tota aquesta imatge, no?, aquesta informació i convertir-la en una imatge o una imatge 3D. En el tema del tractament d'alguns tumors que comença ja fa uns anys s'està fent, especialment en Xina i en Europa, per exemple, el que fan és concentrar el això en un punt molt menudet, de tal forma que aquesta energia... És acústica, però si tu la concentres en un punt, pots calfar la zona i calfant aquestes cèl·lules pots arribar a produir el que s'anomena una ablació, que és bàsicament cremar les cèl·lules.
De cara al futur, suposa que, no sé si immediat o a llarg plaç, altres aplicacions, com per exemple en el crani.
Bé, bàsicament són dues de les aplicacions que estem fent, en les que estem treballant nosaltres. Una és, bàsicament, atravessar amb el so la paret cranial. Això és complicat perquè és com pegar un crit contra una paret i vols atravessar la paret. Però si ho concentres l'energia, pots atravessar-la. I una vegada atravessat la paret cranial, vas produir un efecte. El que volem fer és, bàsicament, obrir la barrera hematoencefàlica, que és com una espècie de teixit que protegeix el cervell, i volem obrir-lo precisament per a introduir fàrmacs. El cervell està protegit i evita que entren els fàrmacs, i també que entren altres molècules que podrien infectar el cervell, per exemple. Nosaltres, o molts investigadors en el món, estan intentant obrir-lo, però de forma reversible. És a dir, en els ultrasons podem, en companyia d'un eix, el que anomenem microbubbles, podem obrir aquesta barrera hematoencefàlica durant uns instants, introduir els fàrmacs, llevar els ultrasons i tancar, i de nou la tens completament idèntica com la tenies i estàs protegit. No? I n'hi ha una altra aplicació que va dirigida a aconseguir... utilitzant ultrasons, monitoritzar un procediment d'ultrasons, que són moltes vegades, les tecnologies moltes vegades van acompanyades unes d'altres. Per exemple, els ultrasons moltes vegades ajuden de les ressonàncies magnètiques. Sin embargo, n'hi ha certes complicacions quan fas això, no? Els camps magnètics de les ressonàncies magnètiques, l'electrònica dels aparells ultrasònics, per tant, i el preu moltes voltes dels aparatos. Una forma d'evitar aquests problemes és gastar els propis ultrasons per a monitoritzar el propi tractament. És algo interessant en la que també treballem.
De la mateixa manera que combineu, no? Com dius tu, diferents tècniques, també treballeu amb altres universitats. Vosaltres esteu fent la investigació des del campus de Gandia en col·laboració amb altres centres d'estudis, en aquest cas, per exemple, la Universitat de Columbia, en Nova York.
Sí, nosaltres treballem amb prou cercania amb la gent de la Universitat de Columbia, en Nova York. En ells desenvolupem el tema del transcranial, la propagació transcranial, també el tema de la monitorització dels ultrasons. I després també tenim alguns contactes en hospitals en Barcelona i en València per aconseguir que, diguem, tota aquesta investigació estigui més propera a les necessitats mèdiques. Entonces, les aplicacions són molt properes i ens guien moltes vegades els propis metges.
En un altre àmbit de coses, i per acabar, m'agradaria que em comentaris la càtedra Bio, que està entre la Universitat Politècnica de València i l'Institut IBIO.
Okay. La càtedra IBIO la vam firmar aquest any i hem començat ja les activitats relacionades amb ella. El seu objectiu és desenvolupar... diguem, el concepte tecnològic de la rama odontològica, desenvolupar investigació, docència, difundir també el que és l'odontologia i la seva tecnologia. Nosaltres tenim estudiants d'imatge i so, de teleco, o estudiants de comunicació audiovisual inclús, que poden estar propers a aquesta tecnologia que nosaltres volem desenvolupar en el tema de l'odontologia, no? En particular, n'hi ha quatre professors del campus que estan desenvolupant recerca amb temes relacionats amb l'odontologia. També participem, entre altres activitats que fem a la càtedra IBIO, participem en el bloc de ciències del campus de Gandia. Tots els mesos aportem informació sobre el que anem fent. I també anem a fer un congrés d'odontologia en el campus de Gandia en breu, després, en gener o febrer. I bé, una sèrie d'activitats relacionades amb això.
Ja saben, si volen tindre més informació poden acudir al blog Ciència de la Universitat Politècnica de València, on també està el nostre programa Ciència Propera, o si volen saber més i sentir sobre esta revolució silenciosa dels ultrasons, Paco Camarena farà una conferència el 25 de novembre a les 7:30 de la vesprada en la Casa de Cultura Marquès González de Quirós. Així que si volen, ja saben, no s'ho perden. Ahí estarà Paco per a il·lustrar-nos. Moltes gràcies per estar així amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Innovació.
Noves tecnologies.
Biologia.
Ciència.
Canvi climàtic.
Investigació. Report Ciència.
La meva terra és com un infant, no dona gràcies ni mai sap quan. Es torna aspre i plena de fang, o verda i plana i et dona tot.
El vincle que un llaurador estableix amb la terra naix de la necessitat de l'ésser humà per establir una relació amb el seu entorn i poder sobreviure. L'agricultor, a través de l'observació i de l'aprenentatge generació darrere generació, ha après què requereix el seu camp per a ser més productiu, més enllà dels factors que no controla, com poden ser l'oratge. Avui en dia, la intel·ligència artificial comença a adquirir el seu protagonisme a l'hora de determinar què millorarà un cultiu o una plantació. Accions com, per exemple, saber si cal regar més o la quantitat de fenc que necessitem. El professor Jaime Lloret, del campus de Gandia, dirigeix un equip interdisciplinar que treballa la comunicació entre tot tipus de dispositius, entre ells els sensors, però també els protocols per a consumir vídeos a través d'internet. Les aplicacions amb sensors són pràcticament infinites i ens porten, entre altres coses, cap a les ciutats intel·ligents. En elles, els dispositius han de ser capaços de baremar l'ús incorrecte de la llum o de l'aigua o fins i tot d'assenyalar les fuites del sistema. Aquesta intel·ligència, segons Lloret, va més encaminada a posar de relleu les fallides del sistema i els punts de millora i no tant a prendre decisions, encara que també puga fer-ho.
Però és més orientat a intentar de trobar, més que a prendre decisions, que també n'hi han, però crec que és més tot el que ja està desenvolupant-se és a facilitar pues, l'ajuda, o ajudar al ser humà a trobar coses que igual només ven tus dades un humà no seria capaç de detectar, però a través de sistemes d'intel·ligència artificial són capaços de detectar anomalies que estan ocultes a simple vista. I aquesta informació pot ser o bé tractada pels propis sensors per a decidir i prendre decisions o enviada a un servidor central que va obtenir aquests balancejos de és que estiga perdent-se més aigua per un puesto que per altre o que estiga consumint-se més electricitat per un puesto que per altre i veure com poder redistribuir l'energia o l'aigua en funció de la demanda, que és el que està duent-nos a una ciutat intel·ligent.
34-46. L'equip de la Universitat Politècnica de València treballa en quatre línies. Les telecomunicacions per a establir el contacte entre dispositius, l'electrònica per a desenvolupar-los, la intel·ligència artificial i l'àrea mediambiental. Una de les investigacions més potents tracta sobre els sensors subaquàtics per a veure la salinitat de l'aigua potable i, per tant, determinar la seva qualitat.
La qualitat des del punt de vista de salinitat que tinga l'aigua, de si té algun tipus de contaminació. Realment, ara justament estem incorporant al nostre grup d'investigació gent que ve d'ambientals, gent que ve de ciències del mar, o, inclús de biologia marina, més que res perquè ens ajude a bueno, nosaltres tenim la part tecnològica, però necessitem gent de xarxes àrees perquè ens ajudi a desenvolupar o veure aquesta part més ambiental.
L'equip de Lloret ha desenvolupat també un sistema que ajuda a millorar la vida de les persones amb mobilitat reduïda, un tema capital en una societat tan envellida com la nostra. Els dispositius es comuniquen entre ells per a transmetre's tota la informació que recullen de l'individu. Avui un mòbil pot facilitar una ubicació precisa, les passes que es donen, si la persona ha caigut o inclús si està patint algun atac. La intel·ligència artificial permet controlar totes aquestes dades i prendre decisions basades en diversos paràmetres que poden ser estadístics o programats o d'una altra manera. I sobretot, és capaç d'ensenyar-se quan l'usuari, a través d'un dispositiu, que pot ser el mateix mòbil, li proporciona dades sobre les decisions que són més encertades en el seu entorn.
Ja que els propis dispositius tinguin capacitat de decisió en funció de lo que està observant, les dades que va obtenint de l'entorn, ja siga de pues, sensors, vídeo o càmeres IP o realment detecte el comportament d'una persona dins d'una casa. Per tant, al fin i al cap poden haver sensors que sense tota aquesta informació i actuadors que podria ser el que, un dispositiu que encengarà la llum, que pujarà les persianes o que obrirà la porta. No?
Els protocols de comunicació que dissenyen els investigadors de la UPB s'usen també en les transmissions de vídeo amb l'objectiu de millorar l'experiència de l'usuari i evitar, entre altres coses, que la imatge s'ature o es pixeli sense perdre qualitat. La setmana passada parlaven de la xarxa 5G, que seria com la carretera per on circulen les comunicacions. I en el cas de l'equip de Jaime Lloret, ells s'ocupen dels vehicles que usen esta via, del seu xassis, del motor, de l'aerodinàmica, en definitiva, d'optimitzar el trànsit.
Per exemple, els que es dediquen a 5G es dediquen més a com fer la carretera, més, gran, més ampla, més... Nosaltres, dins del trànsit que té que haver, com aconseguir que sigui més òptim, tinga més rendiment, i, bueno, i sempre sense perdre la qualitat del vídeo, que és el més important per a l'usuari final.
Les aplicacions de les comunicacions entre dispositius són molt amples i ens acosten cap a les ciutats intel·ligents. Els grans nuclis urbans ja comencen a implementar un sistema que, gràcies a la comunicació entre la intel·ligència humana i l'artificial, haurà de controlar, entre altres coses, l'ús sostenible de l'energia.
Programa finançat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, Ministeri d'Economia i Competitivitat, i amb el patrocini de la Càtedra d'Innovació del Campus de Gandia.